Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. I a aquesta hora l'actualitat està centrada a la roda de premsa que està fent el president del Barça, Joan Laporta, on està fent balanç dels casos Dani Olmo i Pau Víctor. Anem a la ciutat esportiva Joan Gamp per Ramon Salmuri. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Joan Laporta, que ha aprofitat per passar l'atac carregat contra la Lliga i contra la Federació Espanyola, tomb del cas Olmo, i també contra l'oposició, que diu ha volgut atacar el club desestabilitzant la figura del president. A tot això, Joan Laporta també ha aprofitat per carregar contra els mitjans de comunicació, que diu intenten situar un fals relat apocalíptic. El president, fent declaracions ara mateix, responent a l'acord que es va arribar amb Nike i que va ajudar a entrar en la norma 1-1 del fair play financer de la Lliga.
Era una estratègia institucional, era una estratègia també comercial, legal, i bé, i es va aconseguir aquest contracte. Però no només... Tu pensa que han passat moltes coses, perquè l'està... Això, doncs...
Doncs aquesta roda de premsa que continua a la ciutat esportiva Joan Gamper l'anirem seguint a l'antena de Catalunya Informació i també us la resumirem als pròxims butlletins de Catalunya Ràdio. Ara, més notícies amb Sara Riera.
A Catalunya, la grip arriba a un nivell molt alt de transmissió sense que haguem tocat encara el pic de l'epidèmia. Respecte a l'última setmana, l'increment ha estat del 33% i ens apropem ja als 19.000 casos en una sola setmana, que és una xifra que ja supera en 3.000 casos el pic de l'any passat i és la més alta dels últims 5. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que no són xifres alarmants i que al pic de la grip hi arribarem d'aquí una setmana.
Que potser pugi una mica més, podria arribar als 400 o als 400 i poc. I com a molt tard, segurament aquest pic haurà arribat el dilluns o el dimarts de la setmana que ve. Durant aquesta setmana estaríem arribant al màxim, de manera que després començaríem a veure com la circulació del virus es fa menor i hi ha menys gent infectada.
El govern accelera els tràmits del traspàs de Rodalies i aprovarà avui el procediment perquè la Generalitat assumeixi la gestió de la línia del Maresme, l'R1. Serà la primera que es transferirà. Barcelona, Núria Oriol.
Bon dia. Traspàs de Rodalies en marxa. El govern aprova aquest matí el procediment tècnic per poder assumir ja la gestió des d'aquí de la línia del Maresme. Concretament, segons el govern, el tram entre la Sagrera i Maçanet a l'R1, el primer que es treu del control estatal i es passa en mans de la Generalitat. Tots els detalls arribaran aquest migdia amb la roda de premsa de la portaveu consellera del RAM, Sílvia Paneque. Sigui com sigui, però, l'executiu d'Illa compleix un dels punts clau de l'acord d'investidura amb Esquerra, encara que queda pendent conèixer els estatuts de l'empresa mixta que s'ha de fer càrrec de tot el traspàs. Núria Oriol, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
I el secretari general de Junts, Jordi Turull, adverteix que prendran decisions que no agradaran al PSOE si dijous la mesa del Congrés impedeix que es tramiti la qüestió de confiança de Pedro Sánchez. Barcelona, Jordi Corbalán.
Turull avisa que un no del PSOE a la mesa de dijous no serà innocu i que si això passa divendres la permanent del partit prendrà decisions. El secretari general de Junts fa aquest toc d'atenció al PSOE.
Si el Partit Socialista no està disposat a tirar parets mestres, doncs s'ha equivocat de buscar-nos els socis amb nosaltres. Perquè o fem coses diferents, com diu l'acord de Brussel·les, o per fer la viu-viu, nosaltres no som els socis que busca Pedro Sánchez. No per ser que a Suïssa hi hagi conflicte, política s'ha de resoldre, a Catalunya digui que ja s'ha passat pàgina, que aquí no hi ha conflicte, i que a Madrid diguin que estem en l'absoluta normalitat. No s'hi val, s'han equivocat. I per tant, per això nosaltres, divendres, doncs sí, divendres prendrem decisions.
Turull qualifica de broma macabra pensar que Junts anirà de bracet amb Vox per fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura. Jordi Corbalán, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Han detingut un veí de les Preses a la Garrotxa per compartir per internet vídeos amb pornografia infantil. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. Algunes informacions anònimes van alertar que aquest home es descarregava i compartia arxius de contingut pedòfil a través d'una coneguda pàgina d'internet. La policia el va investigar i va constatar que va començar aquesta activitat el 2023, quan es va descarregar uns 200 arxius, la majoria vídeos pornogràfics amb mainada. El jutge va autoritzar una escorcolla a casa seva a les Preses i avui han confirmat que després d'un registre l'han detingut i li han confiscat material informàtic amb 2.000 arxius pendents de classificar. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
Ara la resta dels esports amb Marcos García.
Segueix en marxa la roda de premsa Joan Laporta, que hauria estat a punt d'acabar perquè el primer equip del Barça fa aquest matí el darrer entrenament abans de rebre demà el Betis als vuitens de final de la Copa. Allà hi tenim el Salmurri, així que en farem seguiment. Una eliminatòria de la Copa que comença ja avui amb un partit Ourense-València. El Rally Dakar és a punt d'acabar-se, la novena etapa de motos. Ha guanyat l'argentí Luciano Benavides, el valencià Toixa Xaraina ha tingut una caiguda que li ha fet perdre més de 3 minuts respecte al líder, que és Daniel Sanders. El català Edgar Canet, pendent que tothom arribi al final d'etapa, hauria acabat en la vuitena posició provisional i segueix dominant la general de la categoria Rally 2. I la waterpolista del Club Natació Sabadell, Bea Ortiz, ha estat elegida millor jugadora del món del 2024. És un guardó que atorga la Federació Internacional de Natació.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia: sorprèn que es tria el que es tria. I la resposta era: sobte. Quan una cosa ens sobta, és que ens sorprèn. I el que es tria és sempre una de les alternatives per les quals sobta. Però del verb optar. 1014 dels 1.305 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 10 punts per a la Lliga. Guanya el pack de la Lletera de Campllong Núria Pardo Matamoros, de la Garriga. I avui també ens heu dit sobte, però acabat amb B, agafa o torba.
Salvador Sunyer, què tal? Bon dia.
Malament, com sempre.
Sí, malament, com sempre, però ara les obres te les mires diferent. Ja no te les mires...
Mirar-les miro igual. El que passa és que m'estalvio una mica la part de quan ja l'has vista d'intentar de fer una anàlisi. I dir, això falla per aquí, això falla per allà. Ara simplement les disfrutes o a vegades les pateixes.
Clar, fa 15 dies que t'has jubilat.
Que m'he mig jubilat, sí.
Mig jubilat.
Sí, jo he deixat el que és temporada alta, però he fet mitja jubilació... I continuo durant la mitja jornada que treballo fent coses de Vitor, i la mitja jornada que no treballo bàsicament em dedico a una fundació que tenim per portar les arts a les escoles, als instituts i aquests llocs.
Però per exemple, és a dir, ara cuines més sovint o ho continues fent cada dissabte?
No, jo tota la vida he cuinat sempre. He fet dinars, sopars, sempre, sempre, sempre. I continuo fent igual. Dissabtes vaig a mercat, compro per tota la setmana, cuino per la setmana... Però entre setmanes, clar, els dinars i els sopars també s'han de fer o acabar.
Has estat 33 anys al capdavant del temporada alta i l'1 de gener va ser quan vas decidir deixar la direcció d'aquest festival de teatre que en 3 dècades s'ha convertit en un dels més importants del sud d'Europa. De fet, la cuina té un lligam molt estret amb el naixement del temporada alta, no? Perquè un dels 4 espectacles que es va programar en parlava.
Ho saps tot. Sí, el primer any hi havia 4 espectacles i un es deia Degustació, que havia fet una companyia del Talleret de Salt, d'on va sortir Vito, i era sobre el món de la cuina. Encara et diré més, el va veure a temporada alta la Ruscalleda, la Carme Ruscalleda, i ens va demanar si es podia fer l'espectacle a casa seva, al restaurant. I es va fer una vegada al restaurant, que incluïa el menú i veure l'espectacle.
Sí, menú més espectacle.
Exacte.
Això és fantàstic. Que hi havia textos de literaris sobre cuina, des de Víctor Hugo fins a Narcís Comadira.
Exactament, hi havia textos literaris de moltíssima gent. Era com una espècie de cabaret culinari, per dir-ho d'alguna manera.
Què fa un Narcís? Què fa? El veus o no?
En Comadira? Sí, ens veiem sovint.
Viu per allà a Girona, no?
Sovint, ell viu a Sant Feliu.
Sant Feliu.
Ell viu a Sant Feliu de Guíxols i ell continua pintant, continua escrivint, escriu a l'Ara articles i encara fa poesies, també.
Clar, el lema d'aquell festival era 4 espectacles divertidíssims. Després et vas tornar més intens.
No, era una descripció amb un punt de falsa, perquè un dels espectacles era l'American Buffalo, de David Mamet, que no era divertidíssim, de la Gàbia de Vic, però allò va ser una manera de començar. No era ni un festival, era una programació que fèiem a Girona per omplir un buit que hi havia a començaments de tardor, simplement.
Eren 4 espectacles.
4 tristos espectacles.
L'estè de teatre també hi havia, no?
L'estè de teatre, amb els contes misògens, Les Veneno, el Degustació i l'American Buffalo.
I el pressupost que tenies, te'n recordes?
Sí. 6 milions... Perdó, 1 milió de pessetes, 6.000 euros.
Clar, això ha anat canviant fins al punt on estem ara. Ara quan val la temporada alta?
Ara el pressupost és eren 3.600.000 euros. Ha canviat, sí.
De 6.000 euros a 3.600.000 euros.
Sí.
Una de les components de teatre, la Gata Roca, ens ha dit això.
Doncs molt contenta de poder agrair personalment, en nom de TEDA Teatre, el Sunyer, tot el que ha fet per nosaltres, pel teatre i per la cultura en general. Vam tenir el gran privilegi i la gran sort de poder estar a la primera edició, l'any 92, amb els nostres petits contes misògins, el nostre primer espectacle. I no sé, sempre hem comentat doncs, que va ser un punt de partida la nostra trajectòria importantíssim. I des d'aleshores, doncs, tornar sempre a temporada alta ha estat com tornar a casa. Moltíssimes gràcies, Salvador, moltíssimes felicitats i, sobretot, molta sort.
T'han donat moltes gràcies aquests dies o no?
Força, però ho han fet per error. Perquè les gràcies, en tot cas, no me'ls han de donar a mi, sinó a tota la gent que fa això,
bueno,
que són
sí,
moltíssims, vull dir que no té més.
Però tu vas posar la llavor i has empès molt, has treballat molt per això, Salvador. T'has dedicat, la teva vida l'has dedicat durant molts anys, això.
No et pensis. És a dir, jo no vaig posar la llavor la vam posar tres, en Domènec especialment, en Quim Masó i jo, i després sí que hi he treballat, amb una feina que m'ho he passat bé, a més, que hi ha més bosques, ens hem guanyat la vida de sobre, correctament, i... Jo, bàsicament, en tinc bons records. També és veritat que tinc poca memòria i les coses dolentes les sol oblidar.
Clar, però any 92, per exemple, no? Girona, Salt. Què és el que vas veure tu per decidir que aquelles dues ciutats tenien aquest potencial cultural que fins aleshores ningú havia potenciat?
De fet, això es va fer els primers anys només a Girona, Salt, no, els primers anys, tots els primers anys. Després, dit així, sembla que vam dir, va... Et seus en una taula, penses molt i fas un brainstorming, que es diu ara, i dius, farem un festival que... Què va? Tres amics, diu, fem una programació de teatre a la tardor, quatre espectacles, perquè a Girona a la tardor no n'hi ha, i a veure què passa. I a mesura que passen els anys, vas creixent, 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 com? A vegades diuen quin és el secret de temporada alta, sobretot un, i és poder treballar i connectar amb moltíssima gent molt variada, que han anat els últims anys des del capítol de la catedral, per dir una cosa, on s'han fet espectacles, fins a grups esportius, fins a tot el que tu vulguis. I això és el qual ha fet créixer. Per tant, no hi ha una idea de dir a Girona i podria haver això. Jo crec que una programació cultural de primer nivell europeu es pot fer a qualsevol ciutat de Catalunya, quasi bé. Falta voluntat, falta que hi treballin junts institucions i la gent de la ciutat.
Clar, i voluntat política, no? Perquè fins al 2003, a dir, vau començar el 92, fins al 2003 no vau rebre cap suport econòmic de la Generalitat.
Jo recordo un conseller, la veritat és que no recordo qui era, dubto entre dos, per tant no el diré, que li vaig anar a demanar diners una vegada abans d'això i em va dir, la Generalitat mai podrà ajudar un festival d'aquest tipus, que és una cosa purament local. I mira, tot canvia.
I va arribar el tripartit i va canviar.
Però no, però abans, abans va ser, sí.
Però hi ha lectura política aquí o no? Tu l'has entès així, no?
Jo crec que no. La veritat és que queda més bé dir que sí, però jo crec que no. Jo crec que simplement les coses avancen i si tu vas treballant, arriba un moment que potser s'imposa una mica, d'això té un cert sentit, per tant potser aquí ajudem. Jo no crec que sigui una decisió...
Ja,
econòmica.
El poder local, de fet, amb l'alcalde Quim Nadal, ho va veure claríssim ràpidament.
En Sunyer mira sempre el món civilitzat. I en el món civilitzat hi havia el Festival d'Avinyó. I va formular una proposta modesta i ambiciosa alhora. Volem fer un festival que arribi a semblar-se al Festival d'Avinyó. I a partir d'aquesta proposta modesta va anar avançant etapes fins a assolir el prestigi, el crèdit, la importància de l'actual festival Temporada Alta. Crec que va trobar el recolzament que calia en el moment inicial, i crec que ell ha tingut la capacitat, el coneixement i tota la ciència necessària per abocar tot el seu coneixement del món del teatre a un projecte que ha crescut amb ell i que ara seguirà amb ell al costat i sempre acompanyant-lo.
És en Quim Nadal que també ha volgut avui ser-hi. No t'estic enterrant, Salvador, i no et pensi que això serà aquí una...
No, ja ho pots fer, sóc quasi mort.
No, però... perquè estàs amb una cara com dius...
Però...
Això...
No.
Ara per on anirà, això? No.
No. Perquè pensava que el temps sempre ens canvia una mica les coses. És a dir, el que diu en Quim Nadal, que jo vaig dir que això, Avinyó, era una idea, ciutat petita... Els grans festivals de teatre són ciutats mitjanes petites, no són a grans ciutats, no són a Londres, no són a París... No són a Nova York. Això és veritat, que ho vaig comentar amb ell, però no al començar el festival, sinó que ja portàvem 8 o 10 anys, perquè abans jo no havia ni pensat en un festival.
Ja, però potser és una cosa que, sense saber-ho, vas anar trobant que tenia aquest sentit. i que sí, per això Girona era important.
Sí, és veritat. És a dir, sense tenir-ho previst, les coses que són vives i orgàniques, i sobretot si les relaciones amb molta gent de la ciutat i de fora del món teatral, en aquest cas, van creixent i van creixent d'una manera quasi, no diré sola, però quasi sola, d'una manera orgànica. I per tant vas veient, ostres, i ara per què no fem produccions? Ostres, per què no portem coses internacionals? Ostres, per què... I al final tot
que,
és...
Que aquí és on hi ha el risc de morir d'èxit, també, no? Perquè de dir, escolta, anem a, com que tu et passes mig any viatjant, veient coses extraordinàries, i dir, això ho vull pel temporada alta, això ho vull pel temporada alta, això també, això no... al final pots acabar fent un festival que no s'assembli en res en l'esperit que tu has construït, no? I per tant estiguis fent una altra cosa que acabi tan desbordat que no tingui sentit en si. I això ho heu preservat sempre, no? Heu intentat
això ha passat molt,
que la bèstia no marxés.
Això ha passat molt en programacions culturals, no solament de teatre, d'art contemporani, sobretot de música, especialment contemporani, etc., que és la idea del programador de dir jo programaré les coses que a mi m'agraden, les coses que jo entenc, etc. I el teatre és un art que necessita dues coses. Uns artistes a sobre un escenari i unes senyores i uns senyors a davant que s'ho mirin. Si això no es pot connectar malament, si tu vas molt enllà i a la gent li dones coses que en aquest moment no pot encara decodificar, doncs t'estrellaràs. En canvi, si vas fent els passos a poc a poc, jo crec que la gent, el públic, en diem nosaltres, la gent creix amb el festival i, per tant, el festival pot anar on sigui. I ara pots tenir espectacles amb 17 idiomes diferents a Girona, d'on ve gent, ja ho sé. Molta gent ve. Has de pensar que aquest any han comprat entrades des de 40 països diferents del festival. Per tant, molta gent ve d'altres llocs, però gent d'un lloc veurà espectacles en rus o en ucraïnès o amb la por, si cal, sense gaires problemes. Això mateix, tot de cop, si demà fessis un festival a una ciutat qualsevol altra del nostre país, la gent el primer diria, però què m'estan fent aquí? No irien.
Ara a la Viquipèdia veig que hi ha tres Salvador Sunyer. Hi ha el teu pare, i ets tu, i el teu fill.
Sí, això a casa devem tenir poca imaginació a l'hora de posar noms.
Bueno, funciona, no?
Funcionaria, és difícil que t'equivoquis.
Però llavors tu eres el Salvador petit, com et deien?
No, Salvador.
Salvador.
A casa em devien dir nen, no? Que és el que et saben dir a casa els nens, els pares.
Però no hi havia sobrenoms per distingir l'avi
no,
del...
No, ni a casa tampoc hi ha sigut amb el meu fill.
Que va ser un activista cultural, el teu pare, important.
Sí, el meu pare va ser, sobretot, professor de català. A l'època que era prohibit, encara.
I primer alcalde democràtic de Salt.
Exacte.
Que vas dir que cada dia us llegia en veu alta?
Sí,
tu i els quatre
això
germans.
Era una de les coses que ens ha marcat. Jo a vegades ho dic, que la meva gran passió és la literatura, la primera segurament, la segona deu ser la cuina i la tercera el teatre, per aquest ordre. I això segurament és provocat per això. El pare cada dia al vespre ens asseiem tots, érem cinc germans, a terra ens asseiem, em recordo, i ens llegia mitja horeta, tres quarts o una horeta. I he llegit des del Tiraldo Blanc fins al Quixot quan teníem 10 o 12 anys, canviant el vocabulari. I això et fa associar a la lectura un benestar.
I això t'ho has fet també als teus fills o no?
Això ho vaig anar fent quan eren més petits, però molt menys. Jo no arribo a l'alçada del taló de la sabata del meu pare.
Que éreu cinc germans?
Sí.
I tu, per circumstàncies de la vida, també has tingut cinc fills?
Sí. De fet, jo tinc tres fills i després dues filles d'una meva germana que es van acostar a casa quan es va morir el pare i la mare.
El teu fill, per això, és més de cinema... No ha anat cap al...
No, tinc un fill gran que és de cinema, és director de cinema, una filla que és música, toca la viola, ara està aquests dies en Savall, pel món, i el petit, Giuseppe, està a Brussel·les, treballa en cos de la Comissió Europea.
I els ha interessat el temporada alta, o és una cosa que...
A tots, ells i a les dues nenes, l'Ariadna, que és la meva germana, que està a Lausanne, en Museu d'Art Contemporani, i la Nora, que també està a Brussel·les, a tots els hi ha agradat i tots han anat seguint els espectacles. Cap es dedica al teatre, però...
Ja. Bueno, n'has fet molts, també, de fills teatrals. Perquè, per exemple, el Rigola, quantes vegades l'has portat al temporada alta?
Bé, fill no, perquè...
Bueno, sí, ja m'has dit, l'has acompanyat, ha sigut un bressol.
Però és veritat, i això fa una certa il·lusió, que és una tonteria, veure gent del primers, alguns dels primers espectacles dels quals han vingut a temporada alta, recordo d'en Rigola, el primer que vaig veure, que era a Sitges, un espectacle que no matava, i després el Titus Andrònic, que estava molt bé, que el van portar a temporada alta, sí. I llavors ha anat venint. Per què? Perquè és una persona que té una veu pròpia i que en aquest país ens ha portat coses que no teníem. Un altre és l'Albertí, com la Subirós, o molts altres que en podríem dir.
En Rigola diu això de tu.
Destacaria el Salvador Sunyer per la seva feina com a programador de teatre internacional, no? per aquesta mirada sempre amb molt bon gust que ha fet que poguéssim veure una sèrie d'espectacles que si no haguessin estat mai al nostre abast i que ens omple el cervell i ens amplia la mirada d'un teatre que és possible, no? Per un altre costat, com a impulsor de projectes, no? O que sense temporada alta mai haguessin vist la llum, i per tant aquesta diversificació del teatre que surt més enllà de tot el que és el comercial. I per un altre costat també aquesta feina de viver, no? De protecció i de coproducció d'ajudar aquestes companyies privades i independents, no? Que queden fora segurament dels grans teatres públics, no? I que fan una feina en els marges de les arts escèniques, però que són indispensables per l'ecosistema de les arts escèniques, que després aquests que fem un teatre més mainstream, pues, precisament vivim també de lo que s'investiga i es crea en aquests espais, no? I després hi ha aquesta faceta de voler fer de Girona capital cultural, no? Em sembla que ha estat importantíssim la visió que es té de la Girona d'avui. No podria ser sense la figura de Salvador Sunyer, i crec que en la mateixa dimensió que en un cert moment els Nadals van fer de la ciutat de Girona una de les ciutats més belles de Catalunya.
Ho haurem de convidar a dinar en Rigola.
Sí, això ho tens pendent, has d'anar apuntant, avui tens molts de dinars, ja t'ho dic. Però sí que és veritat que una de les coses que també has fet, aquesta cosa del teatre poc convencional, no? Fins i tot de donar suport a coses que altres llocs no programarien.
És que aquí és més important que qualsevol altre lloc. Nosaltres som un país, encara en articulació, a diferència d'Europa, de França, d'Alemanya, etc., que tenen grans centres públics, molts. A França n'hi ha 50 de teatres nacionals. A Catalunya hi ha el Nacional, un, i el Lliure, que en fa, i el Mercat de les Flors, si vols tu. Però no hi ha res més. Això què vol dir? Que només hi ha tres mirades, les direccions de cada un d'aquests tres llocs. Per tant, sí que va bé, jo crec, que hi hagi mirades diferents perquè donguin entrada a altres maneres de veure el teatre i que es pugui fer en un festival on no hi ha la necessitat d'estar-hi un mes, per tant, les companyies poden córrer més risc, etc etc. Això jo crec que és una cosa que té un cert sentit. I el fet que sigui fora de Barcelona també fa que respiri més i que tinguin, contra el que semblaria lògic, més visibilitat, segurament.
Clar, perquè quan parlem de cultura, per exemple, o parlem a vegades de les diferències, les desigualtats, no? Parlem molt de les desigualtats econòmiques, però parlem poc de cultura. Mm. No? I la cultura segurament és un element que et fa diferenciar molt bé de si una persona doncs, és pobra o rica.
Ja, això és el que significa més a les persones a mig termini. És a dir, és evident que els diners són bàsics, perquè si no hi ha diners no menges, no pots comprar llogar el pis, etc. Però, un cop dit això, el que diferencia més la gent de barris diferents d'una mateixa ciutat és l'accés a un cert nivell cultural. Per què? No es tracta de que vulgui llegir més llibres, de que vegi més pel·lícules o vagi més a teatre, no.
L'accés.
L'accés i el fet que la cultura dona un pertànyer a una comunitat. És a dir, dona un territori comú a tota una sèrie de gent. I això és elemental. I aquest és un dels grans buits que tenim a casa nostra avui dia. És a dir, es dona gent molt formada des que són molt petits d'alguns barris de Girona, de Salt, de totes les ciutats de Barcelona, d'allà on vulgueu, i en canvi gent que no tenen accés a coses que els donarien una altra mirada del món. I la cultura dona una altra mirada del món, bàsicament.
Sí, fer una mena de biblioteca. Que el teatre fos com una biblioteca, que poguessis anar a buscar-hi el llibre, no?
Sí, el teatre, però sobretot el que importa és que des de petit et donin les claus per poder entrar en aquests petits palaus que són el de la literatura, el de l'art, el del teatre, el del cinema. Llavors ja triaràs tu què t'agrada, o si no t'agrada res i t'enjas a la Play i Santes Pascos i tens tot el dret. Clar. Almenys tenir la porta d'accés.
Però tu, per exemple, has sigut molt autodidacte en això, en la lectura, no? És a dir, el teu pare llegia... Però tu has tingut una voluntat, no?, expressa de voler llegir, de voler conèixer.
Sí, però no és tant una voluntat, en aquest cas, per exemple, i parlar d'un mateix és vergonya, no és tant una voluntat com, en aquest cas, algú, en aquest cas el meu pare i també la meva mare, t'obre una porta, que és la dels llibres, i tu t'adones que hi ha un món que no s'acaba mai, que és un món infinit, i aquest món, què passa? Que primer, quan tens males temporades, pots anar en aquest món, quan veus coses, quan hi ha coses que no veus clares, llegit llibres pots dir, ostres, això és una altra mirada que no sé què. Quan tens ganes d'inventar aquest món t'hi ajuda, i això passa amb el teatre i passa amb tot, però el tot és qui t'obre la porta, qui et dona la clau per començar a entrar una mica en aquest món. Llavors hi entraràs o no. Però no és una voluntat de dir, jo vull llegir cada dia un llibre.
I un cop dins, si trobes guies que t'ajuden, com el Guillem t'arribes, doncs també ajuda això, no?
Amb en Sonyer, fa molts anys que ens coneixem, en Badó, i jo tenim una sèrie de coincidències. Per exemple, tots dos som de Salt. Tots dos, d'una manera o altra, som autodidactes i hem arribat allà on hem arribat per coincidències, per coses de la vida, ens ha portat aquí i ens ho hem cregut i hem treballat. En Sunyer, ell, com a persona, és amic dels seus amics, és d'una sensibilitat extrema, sembla brutal. Ell sempre diu, quan li diuen com estàs, malament, i és una persona afectuosa, i que a la més mínima del que et pugui passar, sigui per bé o malament, ell sempre està al teu costat. Estic molt content que formi part d'aquests, podríem dir, emèrits, que en el meu cas fa 10 anys que em vaig jubilar, ara fa poc ell també, però que continuem fent coses, i per molts anys.
Amb això teniu moltes coses en comú, en Guillem.
Sí. Això de ser autodidacte, que hi ha molta gent que li agrada dir que n'és, jo crec que ser autodidacte és bastant catàstrofe, eh? És a dir, per anar d'un punt a l'altre, per ser autodidacte, fas 38 voltes. Per exemple, a mi que m'agrada llegir, què passa? Ets autodidacte, t'agrada el que vulguis, Stendhal, agafaràs Stendhal i llegiràs tot, i no deixaràs de llegir una altra cosa que t'hi podria portar.
Clar.
És el que és, però no és la panacea.
Hi ha molt error, hi ha molt error.
Pots anar a l'institut, pots anar a l'escola i allà et van orientant.
Hi ha un prescriptor que t'orienta i et guia.
Poc a poc t'obren, és més pràctic.
Clar. Però això vol dir que tu tens estudis?
Jo no tinc estudis. Jo vaig acabar el COU, vaig matricular a Filologia, vaig agafar la diabetis, vaig estar malalt i llavors ja no vaig continuar.
I vas fer d'hortalà durant un temps, no?
Sí, vaig fer d'hortalà 6 o 7 anys. He fet moltes feines, treballat en una fàbrica de sabó, una fusteria, treballat en molts llocs. I després vaig dirigir el Centre Cultural La Mercè, vaig fer classes de català, vaig dirigir el Centre Cultural La Mercè...
I allà es va complicar tot.
Sí.
I això de ser de Salt, diguéssim, és una cosa que reivindiqueu molt, els de Salt.
A veure, en som. Quan ets d'un lloc, ets d'un lloc. I en aquest cas nosaltres som Mena, que és l'altre soci de Vitó, un dels altres, també n'és, i som de Salt. I passa una cosa a Salt, o ha passat una cosa a Salt, i passa a molts llocs, per exemple, a França, a París, passa també, i és que les banlieues, és a dir, els barris de fora dels centres ciutats, són més vius que no pas els centres ciutats. I des del punt de vista cultural, etc, cada vegada més. I ara ho seran molt més. Per què? En aquest cas, ara. Perquè els centres, l'habitatge és car, l'habitatge... Els centres només hi poden viure segons qui...
S'ofega el centre i, per tant, les coses van al marge.
I de creació va cap a fora. I això ja ha passat històricament, i Salt n'és un cas. No cal parlar ara més detall de Salt, però Salt és un dels casos. I quan nosaltres, després de 4 o 5 anys de temporada altes, vam fer un teatre a Salt i vam dir... Nosaltres vam fer un concurs i vam optar per anar-hi i vam dir que allà seria un bon lloc per portar també temporada d'altres. És a dir, com fer el millor teatre internacional en un lloc on, en teoria, és l'últim que iries a fer-lo. Ah. I bé, funciona igual.
Això deia també en Modest Prats, no?
Sí, Modest Prats tenia la teoria que deia que no en tenia per què, però com pot ser, deia ell, que tanta cosa cultural de Girona surti de Salt. I deia, jo no ho entenc. I a vegades n'havíem parlat, perquè amb ell fèiem força viatges.
Sí que fèieu molts viatges, no? En Tarrés explicava uns viatges a Roma que fèieu?
Nosaltres, jo amb ell, en Comatira, ell, amb 4 amics més, en Garriga, Gemma Rigau, solíem fer cada any un parell de viatges, una a Itàlia i una a França.
Però què fèieu en aquests viatges?
Eren viatges centrats bàsicament en coses...
Gastronòmiques i lúdiques?
No, el centre solia ser més cultural, és a dir, Leopardi. S'anava a Recanati, passàvem una setmana allà, i és clar, i aprofitàvem per menjar, i tertúlies, i tertúlies, i tertúlies. O Giotto, o Pier della Francesca, o
Gòtic. Això era una excusa per marxar de casa una mica, no, també?
No, era una excusa per viure una cosa que jo trobo que està molt bé, que és una amistat entre uns quants, que tenim uns vincles comuns, sí, sí, que eren alguns culturals i d'altres, òbviament, culinaris, i d'altres que no teníem. En Modest anava a missa el diumenge al dematí i els altres no hi anaven pas.
Però restes molta importància al menjar, però tinc entès que anàveu a menjar molt bé, que fèieu...
Nosaltres miràvem sempre on menjàvem, sí. Ens agrada i ens agradava menjar.
Ah, i encara ara?
A mi m'agrada menjar i m'agrada cuinar. Sí, és veritat, jo ho ben reconec.
I la tòfona t'agrada?
La tòfona m'agrada. Jo soc molt boletaire, m'agrada molt anar a buscar bolets. Tota la vida he anat molt, molt i molt. Jo soc un home feliç al mig del bosc. I sí, fa uns anys que m'agrada anar a buscar tòfones també.
O sigui, la vas a buscar tu?
Sí, jo. El gos anar fent i anar a buscar. I és una cosa que és, jo reconec apassionant. Apassionant i és una cosa atàpica.
Per què? Per què?
Perquè és allò que no es veu, allò que ningú no pot veure si no hi ha un intermediari, que és el gos, que t'explica on és o t'ensenya més o menys on és i tu la trobes, perquè té l'olor que té, que és una olor única i bastant brutal, perquè ha tingut un... s'ha mogut sempre en un món subterrani. És a dir, jo he conegut tofonaires molt vells, algun ja és mort, i quan te n'expliquen com anava tot i com es anava a buscar de nit, amb llums de carbur, i no sé què, són coses que jo trobo fascinants d'aquest passat que ja no existeix, perquè aquest passat ja no existeix, però aquest passat que no existeix és el que d'alguna manera ens manté a tots un cert fil. És a dir, el món... I això és part de la cultura, perquè el menjar i els bolets són part de la cultura, també. I la cultura... que ha passat històricament, ha anat entrant molt a poc a poc. Mira, amb la cuina, per exemple, els grecs, què porten? El vi, l'oli a l'escabeig, el roman i els romans, a través dels romans. Els àrabs, què porten? La carxofa, el cigrol, no sé què. A veure, els americans, que no és una invasió, sinó és al revés, és invadits des d'Espanya, què porten?
Tomàquet, la tomata. Sí.
Tot això va fent el que en diguem la cuina catalana. La cuina catalana no és res, ja ho veiem, ve de per tot, sinó que és com tot es va sumant en un lloc. Això és una mica, per mi, el que és la cultura. Ara què ens està passant? Una cosa molt diferent. Arriben tantes coses de cop que és impossible que hi hagi una cuina, una cultura, que les assumeixi de cop.
D'assimilació, no?
A Sal hi ha gent de 90, penso que és de 90 nacionalitats. Penso que és el lloc de Catalunya que hi ha més immigració. De llengües em penso que n'hi ha 80 o 90 o 100, també. Per tant, hem d'anar trobant una fórmula que ens permeti fer una cuina i una cultura, que és un comú, que ens abarqui una mica tots i que vagi incorporant aquestes coses com ha fet abans la tomata, esclar, arribava i passaven 200 anys fins que no arribaven coses noves. Ara aquí ens han arribat, i vaig per les hortes de Sal i no conec la meitat de les verdures que hi ha plantades. Jo, que ho conec tot això. Aquesta és la gran diferència entre el món d'ara, per mi, i el món d'abans.
Per això tornes a les arrels, per això vas a buscar allà sota terra, no?
Exacte, això és una cosa que jo trobo que és bonic, anar a buscar sota terra i amb lectura anar a llegir clàssics.
O a l'aire. De terra o a l'aire, no?
A l'aire, exacte.
Perquè tenim una becada pendent, doncs ja la farem. Salvador Sunyer, com sempre, un plaer.
Doncs vinga, bon dia. Doncs.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la reserva anticipada. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
Només a Capravo, marca propistes, estalviadors i marquistes. Fans de la malla de taronja Eroski de 3 quilos per 3,29 euros, o de l'arròs extra Eroski bàsic 1 quilo per 1,30 euros.
Estalviadors i marquistes, només a Capravo, marca propistes.
Ja us dic una cosa, ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Per abrigar-te, per fer esport, per anar d'excursió, per anar a l'escola, sabeu què és?
A veure...
És la dessuadora del Mic. I és ben xula. Per davant i per darrere. A la venda en exclusiva a la botiga 3CAT.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Tu, l'home inquiet, hauries de saber que no som res més que allò que estimem. Del millor viatge de tots, de Xavier Fabrés.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen als catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí, 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 sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
No, i tu no ho saps, m'estic fixant en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda't el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan estornudo conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i cada
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carà.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
El món està obert 24 hores. Surt i descobreix amb Bizijet algunes de les ciutats més interessants d'Europa des de 29 euros. Així que surti! Surti! Wow! Oh my God! Surti! Entra a bizijet.com i reserva ara.
Get out there. Tarifa d'anada en seients seleccionats per a vols amb destinació o sortida d'Espanya. S'apliquen restriccions de viatge i termes i condicions estàndard.
Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. D'accessoris tenim tot el que donarà als teus looks el toc més especial. Bosses, bufandes, ulleres de sol, gorres i d'una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, del 7 de gener al 28 de febrer a la botiga, la web i l'app.
Em veus en el blau del Mediterrani o a les terres volcàniques de les Canàries? Em sents en la bellesa dels Emirats o del nord d'Europa? Aquest hivern el teu creuer MSC directe des de Barcelona, amb begudes incloses des de 773 euros. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges.
Linca. Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 15 al 31 de gener, l'ESMUC presenta una nova edició del cicle de concerts gratuïts dels grans conjunts. L'Orquestra Simfònica inaugura la programació el 15 de gener a l'Auditori de Barcelona i el 17 a l'Auditori Enric Granados de Lleida. A més, podreu seguir altres propostes del cicle com la Botega d'Òpera amb la representació de Gesso i Narcisís de Raquel García Tomàs i també la cobla dirigida per Irene Delgado Jiménez, l'ESMUC Jazz Project o els conjunts d'Arrel i Antiga. Més informació a esmuc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka.
Linka. Linka. A Catalunya Ràdio.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
Temperatures sota zero a tot Catalunya.
Aquest fred no es pot competir. Aquest fred ha vengut per quedar-se i ja s'ha acabat.
Les properes nits continuaran molt fredes.
Una manta i una gelada d'aquesta per l'hivern i aguantar-se.
Amb domini del sol.
Tenim una solució per a la freda.
Flixene.
És bona les teves pendents amb Gerard Jubany, Carles Roig, Xavi Espinosa, Joel Díaz. Bon dia!
Bon dia!
Aquesta hora ens queda pendent per la del Barça, perquè fins fa una estona hem estat pendents a la roda de premsa que encara ara està oferint el president del Barça.
Un moment, si m'disculpeu una cosa...
President Joan Laporta, sí.
President
Illa. President Illa, bon dia. Sí, no, dic que el president Laporta encara està oferint una roda de premsa.
Sí, però ja n'hi ha prou. Porta des de, no sé, des de 10 oferint una roda de premsa... Se sent més que el president de la
ciutat. Sí, no, és aquest que parla. Calla un moment.
Es pot seguir, deixa'm dir, pel canal exclusiu de Catalunya Ràdio, per l'aplicatiu, es pot seguir la roda de premsa sencera, que fa quan Salmorri, que dura això?
Doncs mira, una hora i 38 minuts.
Hòstia, Salmorri, ja n'hi ha prou, no? Què vols, que muntem una taula i fem una tertúlia?
President, no es posi així, perquè s'ha posat amb el Salmorri, pobre, que...
No em repreguntis més, ja.
Està treballant el Salmorri, no pot estar pendent de vostè.
Què li passa amb el Salmorri?
Ja n'hi ha prou, home, ja n'hi ha prou. Preguntetes aquí que m'has anat a vacilar una miqueta.
Tampoc ha fet cap, volia fer la pregunta que tocava de la manera perfecta.
Una mica d'autocrítica, una mica de cosa.
És contra.
El Salmorri no és del Barça. No, s'estima el Barça.
El Salmorri és periodista.
Exacte, és que és igual. Si és del Barça o no, és igual. És que aquí estem fent periodisme.
No,
és un excel·lent professional.
És un periodista que fa el Barça. I no és del Barça. Per tant, per mi no és periodista. Ja està.
Bueno, llavors, com estan en la roda de premsa, Salmorri?
Doncs mira, per no continuar fent voltes al mateix i a tothom d'aquests atacs...
Salmorri, això no és cert.
La porta que el president va...
Calla ja, Salmorri!
A veure, si no el deixeu parlar, no entendrem res.
Ja prou, home!
Prou! A veure, digues, Ramon.
Mira, ara mateix se les té amb un periodista.
Ah, mira.
I la porta puja el to. Mira, pots escoltar.
Mira.
Porque cualquier persona normal piensa que teniendo el mejor contrato del mercado, con un incremento de lo que estamos cobrando por Nike de casi el doble hasta el 28 y el triple hasta a partir del 28.
Y el cuádruple hasta el 30.
Que después no sale así, que después sale lo de Christensen. Vemos una alternativa. Decidimos, oye, los intereses del club son importantes, los podemos conciliar con los intereses de los jugadores, estos dos jugadores, intentamos vía Christensen, no conseguimos provisional hasta el 31 de diciembre. Después Ter Stegen, bueno, tristes porque Ter Stegen está lesionado, pero
està desgranant una mica tot el que ha passat amb el cas de Daniel Moy, amb aquesta cronologia, i t'explicava que va deixar entrat una mica en detalls el tema de l'acord amb Nike, que quan va arribar a la presidència va veure clar que ho havia de reforçar. També ha parlat d'aquests seients VIP que s'han venut, tot i que no ha entrat a explicar quines empreses l'han comprat. I a tot això, una frase que crec que ja queda per la roda de premsa, que és la botifarra amb mongetes i les mentides amb patates.
Ara ho has dit.
Sí, senyor.
Està bé la frase, eh?
Les mentides amb patates.
Sí, si algú en sap de gastronomia és ell.
Bueno,
bé, és una frase que deixem dir que ha suposat l'aplaudiment per tota la junta directiva, que és a la primera fila de la sala de premsa i que acompanya el president Laporta.
Aquest sí que s'estima el Barça. Vosaltres.
Salmuri, gràcies. Una abraçada.
Vagi bé.
Vinga.
Adéu, Salmuri.
Tertuliano, aquest és un tertuliano.
Escolti'm.
Però perdoneu, estava paraguant el president de l'Eugenitat, sí, i m'heu tallat per posar a Usant Laporta, a Usaumurri...
De la primera institució del país.
Ja ho entenc, però, hosti, està molt bé que els covers estiguin contents i a Laporta i tal. Hosti, n'estan paraguant des de diumenge a nit, se'n va a parlar ahir a la tarda, sí, a nit, sí, sí, un altre cop...
Perquè interessa, però...
Una cosa, Catalunya... És més que un cub.
Sí, ja, sí. Si vol, parlem de l'Espanyol, que té un peu a la segona.
No, president, vostè no està fent la roda...
Ha començat ell.
No em cridi.
Amb mala fe.
No em cridi.
Amb un relat ignomiós.
Molt, tranquil.
No toquis.
President.
No entraré.
Escolti, atengui els... Un moment, senyor Illa, president Laporta, està atenent els mitjans en roda de premsa. Vull dir, estigui pel que ha d'estar.
Jo no penso entrar en cap debat amb el senyor Laporta.
No vull fer un debat.
Millor que no.
No, jo tampoc. Jo només dic que estaria bé parlar d'altres temes, i això va per Ricard, director d'aquest programa.
Ah?
Yeah. Bueno, programes que... temes que importen a la ciutadania.
A vosaltres el xino se'ls vol vendre!
A veure, president Laporta, no parli de xinos d'aquesta manera...
Jo crec que el conjunt de la ciutadania interessa més el traspàs de Rodalies que no pas tant Barça, hòstia.
No, també s'ha comentat, l'inici del traspàs de Rodalies aquest matí a la part informativa del programa. Hem parlat que s'ha començat a fer... la gestió d'un tràmit per iniciar el traspàs d'una línia.
De l'inici de
la idea del Maresme. Vull dir, això s'ha dit.
Això és incontestable i inapel·lable. No és un titubet de pas jugat amb Bowie, com aquest de Supercopa, i unes explicacions sobre la inscripció del Dani Olmo i el Víctor Pau aquest.
Aquí ha dit?
Pau Víctor.
Dan Aguoro.
Aguoro.
No, doncs en prenem nota, president.
Estem votant més per guada Rodalies i menys per guada els Rodawius del Barça.
Ai.
Ha fet un molt, ara una mica.
Sí, bones i màgiques nits. Soc Sebastià d'Albó.
Hola, Sebastià.
Mira, en un dia com avui va haver una mica d'explicació esotèrica a tot
Sebastià
el que passa.
Sebastià d'Albó, no penseu parlar del famós Cumbamela?
Cumbamela?
Ah, és el festival aquest.
Allò que ha explicat abans a Francesc Canals.
Sí, això com fan a la Índia.
Sí.
A la Índia, en la qual uns homes... cobert s'encendre,
sí,
aixequen una persona amb una espasa lligada al penis.
Això ens ha dit, sí, ens ha dit.
Qui té l'espasa lligada al penis? Ells o la persona a la que aixequen?
Home, jo crec... Se'ns hauria d'aclarir. L'Òscar Fernández ho va explicar ahir al Catalunya Migdia, però no va entrar en tanta profunditat de qui és... Qui té l'espasa lligada al penis? Si el que aixeca...
O el que és aixecat.
O el que és aixecat.
O els dos, potser. I és una...
Sebastià, tu t'has lligat mai alguna cosa al penis? Alguna vegada que... Tampoc l'han tractat allà...
No ho sé, per saber. No sé si sabeu que...
El pendulito era l'altre. No eres tu.
No sé si sabeu que a Catalunya...
Sí. Digues.
Tenim una tradició similar a aquesta.
Ah, sí?
No ho he sentit
la
mai.
La confluència de l'Estany de Banyoles amb el Delta de l'Ebre.
Sí.
On hi ha una confluència?
A Manresa.
Allà on conflueixen, els homes es lliguen un silur al penis.
Què dius?
Què dius?
Sí, l'Ore és un peix, no?
Sí, és un peix molt gros, que té uns bigotis.
Sí. Bigotis. Hombre, yo esto en los vestuarios se hace mucho, la verdad. Lo de atarse una espada en el sí, pene, ruchar, no, la verdad. A veces inclusive sin la espada, ¿no? Para evitar bueno, daños mayores. Bueno,
però parlem d'aquesta roda de premsa que ha ofert el president Laporta aquest matí.
Batalla d'espadachines.
Què tal, president? Ramon Salmurri, en directe al matí de Catalunya Ràdio.
Salmurri, això no és cert.
Fins i tot l'hem vist a vostè fent botifarra.
No vull fer un debat amb tu.
El president del Barça ha ofert una llarga i intensa roda de premsa aquest matí on ha tocat diversos temes de l'actualitat
sí,
blaugrana.
De fet, una roda de premsa que encara dura i en què no s'ha estalviat passar factures a l'oposició, a la premsa, a la Lliga, a la Federació Espanyola de Futbol...
No, és que no penso fer debats amb vosaltres. Ho sabireu.
El president Laporta, bon dia.
Que calli, Ramon!
No hi ha cap Ramon.
Ja està, ja ha penjat en Salmurri. Sí. Només li volíem preguntar per la roda de premsa, com...
Em voleu entabanar?
No, el volem entabanar.
Sí, em voleu portar l'or com li vau fer el Rafinha, que li vau dir que els jugadors estrangers no volien venir al Barça quan en realitat el que vam dir...
Sí...
Ja es trenca.
Ja.
Sempre té la carta aquesta.
Però a mi, quan s'emociona, m'arriba.
Tu també, clar, Joan, és que tu ets una mica el target.
Si heu de la construir, hòstia, no passa res perquè un home s'emocioni.
Això és veritat.
Jo m'emociono com un búfalo, hòstia.
A la porta més
sensible. Vaig parlar amb ell. I és que estava molt content de la seva decisió. I que estava al grup populista, la veritat.
Molt bé.
I sabeu de qui és la culpa?
De qui és la culpa?
De Salmurri!
Bueno, deixi estar el cabre Salmurri, ara que no es converteixi en l'enemic.
Algú vol fer alguna pregunta? A veure, Joel, antilaportista, pregunta, va.
No, jo no sóc antilaportista,
Jo... Quina autocrítica vols que faci?
Una mica.
Si ens guarda el Barça...
Una mica, ja està.
A veure, amb valentia...
Ja està, no passa
res. Astúcia i estimada el Barça és un delicte, doncs que m'emmanillin.
Bueno, a veure si algun dia l'emmanillaran.
Esteu creant un fals relat!
Val.
Que aquí ens coneixem tots, ja.
Molt bé, però no cridi, no s'esveri...
No, és que no ho deixaré passar, Salmurri. No intentis fer el debat amb mi.
S'ha obsessionat amb el Salmurri.
Qui més em vol fer una pregunta als collons?
Jo aquí, sisplau.
A veure, tu!
Sí, molt bé, a l'última fila. A veure, nom i pregunta, sisplau.
Ramon Salmurri.
No, tu no ets el Sergi.
Calla, ja!
Tu no ets el Salmurri.
No, tampoc sóc el... No sé, tampoc sóc el Morgan Freeman.
No, no ets el Morgan Freeman.
El Nicolás Maduro.
La pregunta, Sergi, va.
Aquí, Sergi Pumbe Barjuan,
president
aquí.
Sí, ja et veig.
A veure.
No, ara ja s'acopla.
Allunya una mica el micròfon de...
De l'altaveu.
Estic veient.
La meva pregunta...
No, però el micròfon
a la boca. El micròfon t'has de posar a la boca.
Sí.
A dintre la boca, no. A davant de la boca.
Va, Sergi, va.
A davant de la boca.
President.
Sí.
Aquesta setmana...
Contestes tu, Joel, no ho sé, president.
No ho sé, estic nerviós.
Aquesta setmana, president, el Barça, per quin canal fan? Gràcies. I en cas que sí...
La pregunta és per quin canal fan el Barça?
Sí, i en cas que sí, o no...
En cas que sí... En cas que sí, què?
L'altra repregunta seria...
Vale.
La mascota del tricentenari del club...
Sí, és un tricentenari, gat. No.
És un gat, vale?
125 sí, és un gat.
El dia que comenci els 126 anys... Vale, sí. És veritat. El que publica el diari ara, que sacrificaran el gat, gràcies.
Bueno, president...
No, més intel·ligents que va fer aquest matí.
Bueno, molt bé.
Això no és que hi
ha hagut intervencions molt interessants per part dels companys dels mitjans.
Gràcies, company periodista.
De tota manera, president Laporta, a veure, vostè ha tirat d'èpica, ha fet allò del sentimentalisme per anar trampejant una mica la tempesta.
Una mica de victimisme, també.
Una miqueta.
El que funciona, Joan, el que funciona en aquest país.
De fet, en algun moment de la compareixença ha arribat a deixar una frase mítica que ara ens ho recordava el Salmurri, que és que la botifarra es menja amb mongetes...
I les mentides amb patates!
Toma! Tornia a començar amb el...
Perdoneu. És que tenia un pollastre aquí al mig i va... Vale. Sí, i encara diré una altra cosa.
Aviam.
Quan mengem mongetes i botifarra, s'ha de portar tovalló.
Per què?
Perquè l'escut no es taca.
Ah, molt ben jugat.
Bé.
No, lo que és la botifarra també se la pot menjar amb patates.
Sí, ah, no. Ben apuntat, Ferran Adrià.
A mi m'agrada més amb patates, per exemple.
No passa res,
més que amb mongetes. Sí, si la patata és feta a mà, si la patata és
fresca... La patata no s'enfada.
Ja, hi ha la patata aquesta industrial, ja congelada, que és un, com un puré concentrat, comprimit.
I tu ja hauries de saber, Ferran.
No,
Ferran.
No, no sé què tot dient, no, però jo no vinc en contra del Joan a la porta.
Tu ets molt culer, Ferran. Tu ets molt culer.
Per amunt de tot. Molt culer.
Ja.
Cuiner o culer?
Per amunt de tot, molt culer.
Molt culer.
I el Joan és una persona que no... Joan, jo... Tu sol mantens el sector de la gastronomia, val? Que això és...
La gastronomia
catalana la porta dins. Tota.
Sí, és igual.
Segurament.
No cal fer aquest
la porta dins.
No,
però la botifarra...
Se
pot menjar amb patates, se pot menjar amb pebrot escalivat.
El pebrot escalivat m'agrada molt.
Molt bé. Amb patates, amb mongetes, també es poden menjar mongetes.
Fins i tot es deu poder fer una botifarra de mongetes.
I tant.
Que seria la idea, allò que feies tu, de construir.
I amb rocafort i una mica de vi.
Sí. Se m'està agafant gana.
Calçots. I així aquella nit la passes maca.
I una mongeta de patates.
I una mongeta de patates, efectivament.
I de botifarra. Con los tendrums.
Sí.
Los fa més rodonets. Però tenim la menú oberta, ¿vale?
Sí.
Tinguem la menú oberta, no els tanquem els tòpics de la mongeta.
Molt bé. Aquest seria el teu punt sobre l'actualitat del Barça.
Exactament.
Hi ha més preguntes en aquesta petita roda de premsa? Que està...
Sí, més preguntes.
Jo tinc una...
Jaume Roures, què tal?
Hola, Joan.
Hòstia, Jaume! Què fots?
No em cridis. Hòstia.
Recorda'm que quan sortim de la roda de premsa et vull demanar una coseta.
No,
que a tu no et costarà res.
Què és aquest gat?
És la mascota del Barça.
Mascoteta.
Mascota.
No, és el gat del Jaume.
És el gat del Jaume.
És el Woody.
Que tants gats. El Woody.
Sempre.
Però em volies fer una pregunta?
És el Woody?
És el Woody. És el Woody.
No, com ho saps, que és el Woody? Perquè tots els gats s'assemblen molt.
No està bé, aquest gat.
Li has d'aixecar la cua.
Aixeques la cua.
Aixeques la cua i ja veus. Se m'acaba una mica calent, aquest gat.
Woody!
Potser li has dit Woody tota la vida
i no, no és el Woody.
Potser és una dona.
Potser és una gata.
Sí, una dona,
jo diria que és una gata i està en zel, a més.
És una gata en zel.
Sí, això. Tinc diversos gats.
I qui és, doncs?
És una gateta... Mònica. Però... Bonica.
Mònica, li ha posat el gat.
Bonica.
Bueno, i què? La pregunta, Jaume.
Sí, és que ens estem desviant del tema.
Tenen un jardí, Jaume, que...
Sí, jo sol.
Sí, Jaume.
Joan, la mascota del... Per què la mascota del 125 anys?
Ens està omplint l'estudi de gats.
Perquè és un gat, sí, està entrant més gats. Qui és aquest gat?
Aquest és l'Oriol. Ara ve el Paco.
Hi ha un gat que és coix, veig, que també...
Jo crec, Joan, que has volgut fer alguna referència al fet
que... Vull que veig que culls gats de tot tipus.
Sí. Però això està bé, això diu molt d'una persona. De la seva bondat.
De la sensibilitat.
Sí, exacte.
370 gats a casa.
370 gats?
Sí. L'emoticona que més faig servir és el gat. La gateta.
D'acord. I aquest, bueno, veig que té també un...
Sí,
és un siamès, això, no?
Hi ha molts. Un que es diu Joel.
Sí.
El gat.
Com és el gat que es diu com jo?
Molt alt.
Fa 80.
I el que es diu Mònica, com és?
Ros.
Amb ella.
Bé, ja em perdonareu, però jo vaig marxar, perquè si no m'heu de fer cap pregunta, ja ho tindria, oi?
Perdó.
La tinc gana, collons.
Adéu, president.
Què ens queda pendent? Entrevista pendent?
És l'hora de l'entrevista pendent, i avui qui ens acompanya, Gerard?
Sí, ara t'ho diré. Estava fent fora els gats. Avui tenim amb nosaltres l'humorista, l'actor i monologuista Joan Natzarí.
Joan, què tal? Com estàs?
Hola, què tal?
Benvingut al matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies.
Bravo, Joan Natzarí.
Escolta, ets molt jove. Quants anys tens?
Semblo més jove, però tinc 30. O sigui...
Bueno, però fa 8 anys que estàs als escenaris.
Sí, ara ja sí, per sort.
I com te n'adones del teu talent per fer humor?
Estava veient que tots els meus amics es reien ja o sigui, de quan m'enganxava. Dic, bueno, doncs vaig a pujar i vaig a girar-li ja la truita i en comptes de que riguin
la volta.
Gratis, que paguin per veure.
Brillant, em sembla brillant.
Això és brillant,
Joan.
O sigui, i a més...
Crec que, hòstia...
No, però que tens... Més enllà, diguéssim, de El teu espectacle es diu Oye, Sire, dime Joan.
Sí.
I no t'atasques con tu vida.
Sí.
O sigui, ja directament te n'enfons a tu mateix, per entendre.
Sí, sí,
no?
Total, total, clar. O sigui, jo al final he intentat... Bueno, es farà llarg, això, eh?
Gràcies, Maria.
És que estic veient gent que està tensa...
No, no, tensa no, estan rient, Joan. Diguem-ho
clar. No, però...
Però ja és això, no?
Hem de dir que sí, o sigui, que és que sóc tartamut, que no és la ràdio, sí, això... que us està anant malament ara, al ràdio.
Bueno, cada cop que connectem amb el Pérez de Rozas, es talla la comunicació i,
hòstia,
i se sent fatal, això és veritat.
Sí, perquè sempre passa això, no? De fet, hi ha gent que sense encallar-se parla molt més estona que una persona
mare
que té
Déu,
tartamudesa.
Sí, clar, jo tinc un avantatge i és que, clar, faig una hora de text, però m'escric mitja. És l'avantatge. Dic, mira, faig menys i cobro el mateix que el resta.
No, o sigui... És veritat que això, és a dir, les persones que teniu tartamudesa, necessiteu més temps per explicar-vos.
Sí.
I això a vegades és una cosa que moltes persones dieu.
Genera impaciència,
clar,
no?
Que estàs en l'interlocutor. Si us omplen de seguida la paraula, no? Per exemple, sí, que no us deixen acabar.
Correcte. És algo, o sigui, que fa molta ràbia perquè... És com que tu vols expressar-te i no et deixen mai. I clar, tu vols insultar algú, però ja t'insulten abans. I és una putada.
Jo tinc una pregunta, Joan, i si tu has fet de la tartamudesa, diguéssim, el vehicle del teu humor, l'arribes a exagerar una mica? És a dir, a l'espectacle et tires el rotllo més tartamut del que realment ets tartamut?
No,
ets honestament tartamut a l'espectacle?
No, jo sóc totalment lliure, perquè he trobat que en aquest punt, quan surto i no em poso filtres, perquè constantment, en el dia a dia, pues, un va buscant com intentar tartamudejar com el menys possible, per portar pues, una vida ja normal, i aquí he trobat aquesta llibertat de puc expressar-me com sóc i... us foteu i a prendre pel cul. O sigui, bueno, i tiro milla.
Deixa'm dir una cosa, jo, el Ferran Adrià, bona tanda, les persones que tenim peculiaritat a la manera de parlar, la persona que tenim peculiaritat de qualsevol tipus, som genis.
No, escolta, el Joan està a rebentar. La gent té veure massa la gent.
Ara on estàs? Vas a Madrid? Vas a Madrid? O no, o vens de Madrid?
Visc a Madrid ara.
Anda!
I vinc a casa, actuar, per sort. Pues vosaltres.
Gràcies per venir. Jo,
i on actues, Joan? On actues?
Ara mateix ja he actuat.
Ah, ja has actuat.
No podem promocionar res.
Molt bé.
Podem fer promo del passat, però és l'únic que
seria. Seria. Però tornaràs? Tornaràs aquí o no?
Tornaré. Si tot va bé, la intenció... és tornar a casa, que clar, ostres...
Sempre
que...
és agradable, no?
Sempre...
Què és el que et diu la gent quan et ve veure, quan surt de l'espectacle?
Hi ha molta gent doncs, que pensa que estic fingint doncs, com un personatge i aquestes coses, i això
sí,
és com important, i veig que és guai perquè estem acostumats que som com els tartamuts típics de Arévalo, i no som solo eso, o sigui, som més que no un xiste mal explicat, saps?
Però jo no sé si tu planteges ja deixar de fer humor del que tens, diguéssim, normalitzar-ho del tot i començar a fer humor d'altres coses, o això encara no?
Ja ho faig, sí, que jo parlo ja de temes altres igual, però m'enganxo el mateix, és la putada.
Jo, Joan, el que et volia preguntar és si tu tens referents, perquè tu ets humorista, comunicador, tartamut, tens referents tartamuts en el teu camp? O de dir, mira, jo tinc identificat tal persona que és tartamuda i...
Pues mira...
Coneixes companys tartamuts teus en el business?
Sí.
Algun que ens puguis citar que coneguem?
Mira, hi ha un que és... que és de Venezuela, que es diu Nanútria, però...
Lanútria.
Nanútria.
Ah, Nanútria.
Nanútria.
Me'l sí. Vaig apuntar.
I, és tartamut també, però intento no veure ni fer res
per no contaminar-te.
Dic, perquè igual estàs pensant en Josep Maria Bartomeu o altres...
Fran Lluís Giró.
Bon dia, Joan. Escolta'm, si hi hagués una píndola, ara un tractament per curar la tartamudesa, te la prens i ja no en tens, com que forma part de la teva vida, tant professionalment com també humanament, has conviscut sempre
molt bé.
Molt bé.
Bravo, que venir el Fran Lluís.
faries?
Te la prendries?
Sí, però per sentir què és el que sentiu vosaltres al parlar. Clar. Però sí, perquè com la comèdia i al final és una eina com per expressar qualsevol cosa, m'és igual que m'enganxi més, que m'enganxi menys, que,
sí, senyor,
que intento sempre com estar cada cop millor i anar fent teràpia, pues per acabar parlant el més millor possible, i el teatre doncs m'ajuda a alliberar-me i a visibilitzar doncs totes aquestes persones que tenim aquest problema.
Bravo,
vaja.
Bravo. Apunteu aquest nom, Joan Natzarí. Gràcies per acompanyar-nos avui al Matí de Catalunya.
Gràcies a vosaltres.
Endavant a les notícies, són les 12. Adéu.